Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
El matí de Catalunya Ràdio.
Avui ens llevem amb 4 graus a Esterri de Cardós, 11 graus a Cadaqués i 12 a Cornellà de Llobregat. Avui farem el programa des de Brussel·les. D'aquí una estona el Ricard Ostrell us saludarà des de la capital comunitària, en concret des del Parlament Europeu, per analitzar sobretot com està el camí del català, el camí per convertir-se en llengua oficial a les institucions europees. El president Salvador Illa, després de reunir-se amb la presidenta de l'Eurocambra, era optimista, però sense marcar-se terminis.
S'està fent una anàlisi rigorós, seriós. No he vist una aproximació, deixi-m'ho dir així, administrativa. Es vol abordar aquest assumpte seriosament.
Per tant, la cosa no pinta malament, deia el president Illa, però no és imminent. En parlarem avui amb el conseller de la Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, i també amb l'eurodiputat Javi López, que de fet forma part del grup de treball que s'està estudiant o que està estudiant l'ús del català a l'Eurocambra. Però avui també serem a Brussel·les per una altra qüestió. I serem després que socialistes i populars europeus hagin desbloquejat l'aprovació del nou executiu comunitari, incloent Teresa Rivera com a nova vicepresidenta.
Yo me siento profundamente orgullosa y honrada por haber sido propuesta como candidata a la Comisión Europea por parte del Gobierno de España. Mi responsabilidad como tal.
Es desbloqueja la qüestió i la carpeta de Teresa Rivera, tot i que el Partit Popular espanyol ha intentat fins a última hora fer descarrilar la candidatura. A canvi, els socialistes votaran a favor dels eurocomissaris d'Itàlia i Hongria. I aquesta és la nova crítica del PP a l'executiu de Pedro Sánchez, Elías Bendodo.
És un acord con la ultraderecha, que él llama, de Meloni i de Orbán, entiéndanme, de ultraderecha. No hay línea roja para Sánchez.
Avui, per tant, programa especial des de Brussel·les sobre aquestes dues qüestions, l'oficialitat del català i el nomenament de Teresa Rivera. Però avui hi ha dues cites molt, molt destacades més. Primer, el Congrés dels Diputats. Si vota el paquet de mesures fiscals amb uns equilibris gairebé impossibles entre el govern espanyol i els seus socis d'investidura. La clau és si en paral·lel s'aprova un impost a les energètiques. Junts ja ha dit que de cap de les maneres, però els socis d'Esquerra ho reclamen i Podem ja ha dit que o tot o res. Irene Montero, aquesta nit a la SER.
Hoy mismo el Partido Socialista nos ha reconocido que el acuerdo que ha firmado con Esquerra y con Bildu para mantener un impuesto a las energéticas es mentira. No se va a hacer, porque Junts no lo va a votar.
Per cert, que les principals empreses energètiques, per pressionar en aquesta votació, ja han dit que aquest impost posa en risc 30.000 milions d'euros en inversions. I l'altre punt, també d'avui, previsió important, molta expectació, declara davant el jutge Víctor de Aldama. És l'empresari, suposadament cap de la trama Coldo, i ha demanat comparèixer voluntàriament. Hi ha qui creu avui i s'especula que podria estirar de la manta. I un altre punt important d'aquesta mateixa matinada, de fet d'ara mateix, el podcast Barça Reservat de Catalunya Ràdio us avança que Leo Messi assistirà als actes del 125è aniversari del Barça.
En este último día estuve pensando, dándole vuelta, a ver qué iba a decir, qué podía decir. Es muy difícil esto para mí.
Fa més de 3 anys d'aquest moment, del comiat del millor jugador de la història. Des de llavors, Leo Messi no ha participat en cap acte del Barça. Doncs bé, Catalunya Ràdio avui us explica que Messi serà divendres de la setmana que ve, el dia 29, al Liceu, en l'acte central de l'aniversari del Club Blaugrana. Benvinguts a un nou matí, bon dia, Catalunya.
El matí de Catalunya Ràdio.
Cop d'ull a la matinada. Pol Foradada, bon dia.
Bon dia.
Amb què ens despertem aquest matí?
Amb l'Hospital Clínic de Barcelona, que presenta el seu balanç anual d'agressions sexuals ateses a les seves urgències. I és que el Clínic és, recordem, el centre de referència en aquestes agressions. Doncs bé, l'any passat va avisar que un terç de les víctimes que havia atès havien patit acarnissament físic i que gairebé la meitat tenien problemes per recordar els fets.
I a Brussel·les?
A banda de l'oficialitat del català i del nomenament de Teresa Rivera, tenim un nou avís del Banc Central Europeu. Alerta que l'eurozona corre risc d'una altra crisi de deute si no millora el creixement, si no redueix el deute públic i si no resol la incertesa política.
Amb què han anat a dormir els Estats Units?
Amb la petició del Departament de Justícia en la seva demanda antimonopoli contra Google. Els fiscals reclamen que la companyia vengui el seu navegador Chrome. Diuen que és l'única manera de recuperar una competència real al mercat de cerca online, que Google domina en un 90%.
I amb què dinaran avui a la Xina?
Amb els retrets dels Estats Units, que l'acusen de rebutjar una trucada entre els ministres de defensa de tots dos països, aprofitant que participen en una reunió a Laos. Washington ho veu desafortunat.
Avui és dijous 21 d'octubre. El dia comença una altra vegada amb vent que encara s'anirà reforçant més a mesura que vagi passant les hores. Un vent que bufarà fort sobretot a la meitat sud de Catalunya, més o menys com ahir, especialment a les comarques de Barcelona, el Pla, Lleida i també les comarques de Tarragona, així com també als cims del Pirineu. En tots aquests llocs on faci vent, el temps serà majoritàriament assolellat, a la resta hi haurà bancs de boira, núvols, fins i tot algun ruixadet aquest matí a la Costa Brava, i a la tarda algunes precipitacions a l'extrem nord del Pirineu amb una cota de neu al voltant dels 2.000 metres. La temperatura als llocs amb vent pujarà fins als 20-22 graus i la resta quedarà més frenada. Difícilment passarà dels 15.
Gràcies, Eloi. De fet, Protecció Civil manté activat en fase d'alerta el pla per ventades per avui dijous. Durant la jornada d'ahir, els bombers van atendre 600 incidències a tot el país, bàsicament per la caiguda d'arbres o de branques. Però vaja, Protecció Civil recomana estar cobert com més estones pugui millor. Ima Soler és la responsable de la gestió d'emergències.
Pensem que aquest vent ens pot enganxar fora de casa nostra, en els llocs on podem estar més segurs. Evidentment, és a resguard, a dintre dels edificis, en l'interior. Si estem a l'exterior, estem més exposats a aquest risc.
Els cops de vent van arribar ahir a més de 100 per hora i en alguns punts feia anys que el vent no bufava amb tanta força. És el cas del Raval de Barcelona amb 80 km per hora. Sis minuts. Francesc Soler, Sílvia Solanes, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Acord in extremis, ho dèiem ara, entre populars, socialdemòcrates i liberals per desbloquejar la nova Comissió Europea amb l'espanyola Teresa Rivera com a mà dreta d'Ursula von der Leyen. El pacte també inclou la vicepresidència del candidat d'extrema dreta de la italiana Giorgia Meloni. Brussel·les, Jordi Baró.
Via lliure finalment a una Comissió Europea amb Teresa Rivera de vicepresidenta. Contra el criteri del PP espanyol, el PP europeu l'ha validat, insistint que creuen que ha d'estar preparada per dimitir si és imputada per la seva gestió de la Dana. Els socialistes, per la seva banda, han donat el vistiplau al candidat de Meloni i al d'Orban, que perd però competències. Es desencalla el pròxim executiu comunitari d'Ursula von der Leyen després d'una setmana i un dia de tensió que havien amenaçat de fer-la caure. Per la setmana que ve, vot final al ple d'Estrasburg i inici, com previst, l'1 de desembre. Des de Brussel·les, Jordi Baró, pel matí de Catalunya Ràdio.
Això després que Teresa Rivera, la ministra, ja com a comissària europea, assegurés al Congrés i al Senat que el sistema d'avisos meteorològics i hidrològics del seu ministeri, en el cas de la Dana, el País Valencià, va funcionar correctament. Madrid, Toni Fortesa.
Teresa Rivera defensant la feina de l'EMET i de la Confederació Hidrològica i ha negat la pagada informativa davant les acusacions del PP. La ministra acusa el govern valencià de no haver advertit la població quan tocava, com sí que van fer altres institucions.
Con esa información hubo administraciones responsables de la activación de planes de emergencia que el martes 29 pusieron la maquinaria en marcha con carácter preventivo. Así fue en el caso de la Universidad de València, la Diputación y varios ayuntamientos de la provincia.
La senadora del PP, Paloma Martín, ha acusat Teresa Rivera d'haver fallat en la prevenció de l'emergència.
Quien no está a la altura del cargo que ocupa en España no puede estar a la altura de un cargo en Europa.
Des de Madrid, Toni Fortesa, pel matí de Catalunya Ràdio.
Avui fem el programa des de Brussel·les. Ricard Ostrell us celebrarà des de la capital comunitària d'aquí una estona en aquest programa, aquí a Catalunya Ràdio. Dues qüestions sobre la taula, una la que hem de comentar i l'altra el president Illa, que enfoca la segona jornada del seu viatge oficial a Brussel·les, justament cap a l'àmbit econòmic.
Sí, després de defensar l'oficialitat del català i la influència de Catalunya a les institucions europees, avui el cap de l'executiu, entre d'altres, es reunirà amb un alt executiu de l'empresa europea capdavantera en tecnologia de xips.
Enviada especial a Brussel·les, Núria Oriol.
El president Illa afronta el seu segon dia de viatge institucional a Brussel·les amb bon regust de la primera jornada marcada per dues fotografies i doble satisfacció per la seva defensa del català davant la presidenta del Parlament Europeu i la recuperació de la representació més alt nivell de Catalunya davant del Comitè de les Regions. Una hora de reunió amb Roberta Metsola amb bon resultat pel català.
Surto amb aquest convenciment que aquest és un assumpte que s'abordarà en profunditat.
I plenari del Comitè de les Regions ha defensat novament pel mateix president de la Generalitat 14 anys després de no fer-ho cap dels seus antecessors.
Després d'uns anys de presència, diguem-ne que passiva o imitada, Catalunya es vol tornar a implicar al màxim i a fons.
Des de Brussel·les, Núria Oriol, pel matí de Catalunya Ràdio.
Avui, durant la tertúlia del matí de Catalunya Ràdio, abordarem justament la situació del català al Parlament Europeu. Parlarem, entre d'altres, amb l'eurodiputat del PSC i vicepresident del Parlament Europeu, Javi López. Mentrestant, el president Carles Puigdemont s'ha mostrat dolgut amb Salvador Illa perquè no ha aprofitat el viatge oficial per reunir-s'hi.
L'expresident acusa Illa de negar-li políticament l'amnistia. El president català ha evitat la polèmica i insisteix que s'hi reunirà més endavant. Des de Junts, el president del Parlament, Josep Rull reclamava un gest d'Illa amb l'exili de Puigdemont.
A la resta de presidents els ha pogut rebre allà on toca, que és el Palau de la Generalitat. Però en el president Puigdemont l'haurà d'anar a veure a l'exili.
Hem de parlar un dia més de la situació al País Valencià. El president Carles Mazón tanca la renovació del seu govern destituint la consellera d'Interior, que no sabia que existia, recordem, el sistema d'enviament d'alertes als telèfons mòbils. Mazón, ho dèiem ahir, també ha fitxat un altre militar.
Salomé Prades era la responsable d'emergències. Hores després de la nit del 29 d'octubre va reconèixer que li van haver d'explicar com funcionava el sistema d'avisos als ciutadans a través del mòbil. Aquest era el moment.
Ahí es cuando un técnico nos informa que existe un mecanismo que se denomina S-Alert, cuando nos dan esas informaciones decidimos activar ese alert.
La substitueix Juan Carlos Valderrama, que havia estat delegat del govern espanyol al País Valencià. I també entra un segon general a la Generalitat Valenciana per ser la mà dreta del també general que té la vicepresidència per dirigir la reconstrucció. Mentrestant, l'associació Ultramanos Límpies ha judicialitzat ja els estralls de la Dana amb una denúncia a dos organismes del govern espanyol pel delicte d'homicidi imprudent.
I encara al País Valencià, el director general de la televisió a punt, Alfred Costa, plega. Ha dimitit després que el president Mazón oferís el seu càrrec a la periodista Maribel Vilaplana el dia de la Dana.
En un comunicat que ha evitat, que ha enviat a la plantilla de la televisió, Costa ha explicat que deixa el càrrec per motius personals i assegura que la decisió és irrevocable. La seva dimissió arriba després que a punt arribés a xifres històriques d'audiència arran de la seva cobertura de la Dana. Costa va assumir la direcció de la televisió pública valenciana el 2020 i ara confia que la seva renúncia permeti accelerar el procés de transformació dels mitjans públics de comunicació que preveu la nova llei que té preparada la Generalitat Valenciana.
3 minuts i un quart de set. La fragilitat dels suports parlamentaris del govern de Pedro Sánchez avui es pot tornar a fer evident. L'executiu negocia a contrarrellotge els vots que li permetin aprovar el nou paquet de mesures fiscals, que d'altra banda és clau per elaborar els pressupostos de l'any que ve.
El problema principal radica en l'impost a les energètiques. Les esquerres el consideren imprescindible i per Junts és una línia vermella. El PSOE, doncs, està obligat a trobar la quadratura del cercle i ara el focus es situa sobre Podem. Els seus 4 vots són imprescindibles i volen garanties que un futur impost a les energètiques tirarà endavant.
Madrid, Àngels Lafont.
En principi, tots els socis aprovarien la continuïtat de l'impost a la banca. Ara bé, les formacions a l'esquerra de l'executiu adverteixen que si no s'aplica també a les empreses energètiques, el paquet sencer fracassarà. I és en aquest punt on tot es complica. Podem és qui és més reticent i l'executiu està fent equilibris per acontentar tant els republicans com Junts. Aquestes dues formacions mantenen l'enfrontament. Sentim Míriam Nogueres i Gabriel Rufián.
Veurem si alguns partits catalans estan i segueixen al costat de la dreta espanyola i de la banca espanyola o es posen definitivament al costat de Catalunya.
Que se lo lea mejor. No, no es cierto. Lo que hay que entender es que la derecha catalana lo que quiere es volver a lo que era Convergencia, cosa que yo puedo entender perfectamente porque les iba bastante bien.
Però de moment tots dos partits s'inclinen per votar-hi a favor. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
I mentrestant, les 8 grans companyies energètiques que operen a l'estat espanyol amenacen de retirar les inversions si s'aproven aquests impostos especials sobre els seus beneficis.
El Club Espanyol de l'Energia ha emès un comunicat contundent advertint que el manteniment de l'impost faria inviables econòmicament algun dels projectes previstos. Avisen que està en joc una inversió global per als pròxims 3 anys de 30.000 milions d'euros. Afegeixen que la incertesa en què viu el sector resta atractiu a l'entrada de capital estranger. Per la seva banda, la patronal bancària europea eleva el to de les seves queixes i adverteix que aquest tipus de mesures poden suposar un fre per a la concessió de crèdits i van en contra de les directrius de Brussel·les.
I encara en l'actualitat econòmica, nou revés per al BBVA en el seu intent de comprar el Sabadell. La Comissió Nacional de Mercats i de la Competència tem que l'OPA pugui comportar una reducció del crèdit a les petites i mitjanes empreses.
És justament per aquest motiu que l'organisme regulador ha justificat la decisió de continuar investigant l'operació. Entre els arguments que ha detallat també apunta que el presumible tancament d'oficina suposa una reducció de l'accés als caixers i, per tant, eleva el risc del que s'anomena exclusió financera. Precisament el BBVA ha respost entregant a la comissió un document amb les mesures que pensa prendre per minimitzar les repercussions de la compra del Sabadell. L'entitat basca assegura que no tancarà oficines si no n'hi ha un altre a prop i que no abandonarà municipis on no hi hagi com a mínim 3 entitats financeres. A més, promet que l'operació no empitjorarà les condicions de crèdit de les pimes.
Els Estats Units han de reobrir avui la seva ambaixada a Kiev després d'haver-la tancat preventivament per por d'un atac massiu rus contra la capital ucraïnesa. Espanya, Itàlia i d'altres països han fet el mateix també amb les seves seus diplomàtiques.
Van decidir tancar-la després que l'exèrcit ucraïnès llancés míssils de llarg abast ara britànics en territori rus. L'amenaça nuclear planava sobre aquest tancament després de l'espiral bèl·lica d'aquesta setmana. L'expert en temes militars, Guillem Colom, considera que Rússia intensificarà l'ofensiva ucraïna fins al gener, quan Trump torni a la Casa Blanca.
Putin ha trobat una finestra d'oportunitat, és a dir, des de les eleccions fins al nombrament del Trump, intentarà apretar el màxim possible, sobretot per intentar buscar una posició de força a l'hora de les negociacions.
El gest de Biden d'avui cap a Ucraïna ha estat l'intent de condonar 4.600 milions de dòlars del deute ucraïnès. L'administració Biden ha anunciat l'enviament d'un nou paquet d'ajuda militar per valor de 275 milions de dòlars que inclou mines antipersona.
I en l'altre conflicte que tenim malauradament actiu, el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu rebrà aquest matí la visita del mediador enviat pels Estats Units. Sobre la taula, un possible alto el foc en el conflicte entre Israel i el Líban, en aquest cas. Jerusalem, Jordi Brascó.
Hochstein va aterrar ahir al vespre provinent de Beirut, on assegura que ha aconseguit avenços. De fet, el líder de Hezbollah, Naim Qassem, declarava ahir que la pilota és a la teulada de Netanyahu.
Si els israelians decideixen que volen aturar l'agressió, ho acceptem, però sota les condicions que creguem apropiades i convenients. No pidolarem per un alto al foc. Seguirem i no l'esperarem, trigui el que trigui.
I podria trigar ben poc, i és que fonts israelianes asseguren que són optimistes de cara a arribar a un acord en els propers dies. Des de Jerusalem, Jordi Brescó, pel matí de Catalunya Ràdio.
Passa un minut d'un quart de set. Més notícies amb Albert Montilla, Berta Torrada, Joan Trias, Cèlia Forment i Aleix Bosch. Bon dia.
Bon dia.
Primera denúncia per crims de lesa humanitat presentada a la nova secció de Drets Humans i Memòria Històrica de la Fiscalia de Barcelona.
Així és, la denunciant és Blanca Serra, una lingüista i historiadora independentista de 81 anys que relata que durant la transició la van torturar a la comissaria de Via Laietana.
Més detalls, Maria Núria Rebella.
S'ha presentat la denúncia el mateix dia que es complia el 49è aniversari de la mort del dictador Francisco Franco. A Serra la van detenir 4 cops entre el 1977 i el 82, en un cas per portar una pancarta independentista. Li van aplicar la llei antiterrorista i va passar un mes en presó preventiva amb la seva germana ja morta i 2 activistes més.
Per mi la tortura és quan tu penses que et pots morir, senzillament.
Òmnium i Irídia sustenten la denúncia.
Mentrestant, als tribunals, els advocats de Giselle Pericó situen la falta de consentiment com la clau del judici contra el seu exmarit i els 50 acusats que ell va fer que la violessin mentre estava drogada i inconscient. Més detalls, Isabel Galí.
Els advocats de Giselle Pericó han fet un al·legat final amb un missatge inequívoc: no tolereu les relacions sexuals sense consentiment. El cas jutjat a Avinyó aquestes 11 setmanes ha de servir per canviar les mentalitats. Això és el que Giselle Pericó pretenia en el moment de decidir fer un judici públic i mostrar els vídeos on es veuen una 70 d'homes violant-la, perquè ella inicialment va pensar a suïcidar-se, han recordat els seus advocats, que també han demanat als seus companys de professió un canvi d'actitud en les seves estratègies de defensa dels violadors.
Passen ara mateix 3 minuts d'un quart de set. Al matí de Catalunya Ràdio us expliquem també que un jutjat de Barcelona ha obert una investigació per abusos sexuals contra el professor jesuïta Francesc Peris. El capellà ha reconegut haver abusat d'alumnes de l'escola del carrer Cas de Barcelona, però aquesta és la primera vegada que es presenta una denúncia per un cas que no hauria prescrit.
La impunitat de Francesc Peris està ara contra les cordes, tot i que acumulava moltes denúncies. Fins ara cap jutge l'havia pogut investigar perquè els delictes havien prescrit. Aquesta vegada, una exalumna de l'escola de Casp el denuncia per uns tocaments entre el 2003 i el 2004. Per tant, els canvis legals que s'han introduït últimament fan que per primer cop se li pugui obrir diligències. De fet, segons ha confirmat TV3, el jesuïta va haver de declarar fa 3 setmanes a la Ciutat de la Justícia, on va negar les acusacions. Actualment, Francesc Peris té 82 anys i viu en una residència dels jesuïtes a Valladolid. El documental La Fugida, coproduït per TV3 i disponible també a la plataforma 3CAT, recull precisament el cas d'aquest capellà i com l'ordre hauria intentat protegir-lo, traslladant-lo a Bolívia, on també va cometre abusos.
I el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, ha situat la lluita contra la violència de gènere, la multireincidència, el tràfic de marihuana i els delictes al ciberespai com els principals reptes que diu té el cos.
Trapero ha comparegut per primera vegada al Parlament des que és director dels Mossos. Es lamenta que l'any 2023 hagi deixat les xifres més altes de delictes dels últims 15 anys, però insisteix que els robatoris amb violència, els robatoris a domicilis i els homicidis no estan augmentant. Ara bé, admet que sí que els preocupa la multireincidència.
Aquelles persones que delinqueixen una i altra vegada, tot i haver estat detinguts en desenes d'ocasions, algunes fins i tot amb més de 100 detencions en el seu historial. Un veritable fracàs del sistema. Grups criminals s'han instal·lat en aquest àmbit de la delinqüència i no els hem d'observar com els individus aïllats que feien del furt ocasional una manera de sobreviure. Parlem de persones i bandes que guanyen molts diners.
Doncs justament els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home a Martorell, al Baix Llobregat.
El cos de la víctima es va trobar ahir entre el carrer de Sant Andreu de la Barca i el de Gelida, cap a quarts de set del vespre. Segons l'Agència Catalana de Notícies, l'home seria un empresari ferroballer d'uns 70 anys i força conegut a Martorell. Els primers indicis apunten que hauria estat víctima d'un robatori.
I mentrestant, resignació entre els camioners que van quedar atrapats a la P7 durant un dia per la protesta d'agricultors francesos i, mentrestant també, hi ha malestar entre la patronal dels transportistes catalans.
El bloqueig a la 9, al Voló, a la Catalunya Nord, es va aixecar ahir al migdia quan els agricultors van aconseguir el compromís de les autoritats de rebre'ls.
Girona, Maria Rovira.
Alguns dels camioners afectats van poder parar en aparcaments amb serveis, però d'altres es van quedar als vorals de carreteres i polígons industrials.
Tot ho paguem en la carretera, tots som transportistes, venim de València també de passar unes setmanes mal perquè no podem circular tampoc per tot el que ha passat. Ara també ens així i estos tallen perquè si tindran les seves raons, jo no dic que no, però poden reivindicar en altres punts que no sigui la carretera.
Están haciendo su manifestación y que está bien, a ver, no estoy nada de contrario, pero bueno, es lo que hay.
Segons Protecció Civil van quedar aturats uns 750 camions. Des de la patronal dels transportistes catalans van expressar també el seu malestar. Eduard Ayac, president d'AC Trans a Girona i del CETCAT.
Ja portem massa talls per diferents fenòmens des de protestes, factors mediambientals, la carretera és el que queda afectat i, per tant, el nostre sector, i nosaltres portem demanant compensacions als governs.
Asseguren que cada dia un camió aturat els costa entre 600 i 800 euros. Des de Girona, Maria Rovira, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Gràcies, Maria. Mentrestant, també l'Associació de Propietaris de Finques Urbanes proposa que se'ls concedeixin incentius fiscals a canvi d'oferir lloguers assequibles. Creuen que això podria ser una manera d'abaratir els preus mentre l'administració resol la falta d'habitatge social, que, segons diuen, és la base real del problema.
El president de l'associació, Sergi Llagostera, creu que d'aquesta manera s'evitaria que els petits propietaris, que són els que ells representen, retirin pisos de lloguer del mercat o se'ls venguin arran de les noves legislacions.
Hi ha gent que se'ls està venent. I qui els compra? Inversors. Ens convé que el mercat estigui en mans d'inversors? O ens convé que sigui el propietari de tota la vida que lloga i que mantenia un equilibri i teníem un mercat assequible per tothom?
L'associació ha criticat que el sindicat de llogateres amenaci amb una vaga de lloguers i adverteix que si es fes perjudicaria els petits propietaris i l'impacte seria molt limitat per als grans tenidors. L'organització que defensa el dret a l'habitatge ha convocat per dissabte a Barcelona una manifestació contra els preus dels lloguers.
I alerta amb aquestes dades, Només un 55% dels habitatges, poc més de la meitat que hi ha a les comarques de Girona, són de primera residència. Ho diu un estudi presentat per Comissions Obreres. A l'Empordà són 6 de cada 10. Girona, Clara Jordan.
El treball conclou que a les comarques de Girona no falta habitatge per la població, sinó que hi ha molta segona residència, a més d'un 15% de vivendes buides, segons Belén López, secretària general de Comissions a Girona.
Aquí ho tenim clar que no, perquè tenim prou vivenda per encabir el doble de la població que tenim. No cal construir més vivenda. El tema és quins usos li donem i com regulem els usos. Bueno, nosaltres fem una proposta de com ho regulem. Lloguer, amb un parc públic, assequible i que estigui controlat, no?, des de l'administració pública.
El preu del lloguer ha augmentat en 10 anys un 48% i el de compra un 32%. Calculen que la meitat dels gironins que avui es volen comprar un habitatge hi haurien de destinar la totalitat del seu sou durant 10 anys. Des de Girona, informa Clara Jordan pel Matí de Catalunya Ràdio.
6 i 23 minuts, 3 titulars de cultura, 3 cançons. Marta Viana, bon dia.
Què tal? Bon dia.
Som dilluns de Pasqua i com cada any jo porto la mona pel fill gran. No és igual que altres vegades, algú avui no serà taula, però tothom hi pensa de tot. tant en tant.
Comencem amb Lluís Gavaldà i els Pets per parlar dels Premis Art, perquè el Cel Obert, dicat, dirigit i presentat per Lluís Gavaldà, ha guanyat el premi a millor programa musical. Els guardons es van entregar ahir a Lleida, on també van recollir premis artistes com Figaflaues, Lia Cali, Miquel Roig i Oques Gràcies.
Aquesta era la primera, la segona...
Maika Makovski presentarà mundialment el seu nou disc al Teatre Municipal de Girona dins el Festival Neu. Aquest serà el primer de la vintena de concerts programats, entre els quals hi haurà també Guillem Ramisa, la Ludwig Band, Joe Crepúsculo, Ferran Palau o Maria Jaume. Les entrades ja estan a la venda.
I la tercera.
L'excantant del Canto del Loco, Dani Martín, actuarà a Barcelona el 2026. El dia en concret serà el 25 d'abril. Martín ha anunciat els concerts per la gira 25 putos anys per 16 ciutats més, com Pamplona, La Coruña, València o Granada. Les xarxes s'han omplert, però, de crítiques, perquè Martín havia anunciat que només actuaria a Madrid, i són molts els que ja s'havien muntat un viatge que ara diuen no necessitarien les entrades per la resta de concerts. Es posen a la venda avui a partir de les 12 del migdia.
Gràcies, Marta. Anem als esports. Robert Prat, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Atenció amb això, perquè Messi torna, més o menys, al Barça.
Torna al Barça, sí. Messi té previst assistir el 29 d'aquest mes a l'acte central del 125è aniversari del club al Liceu. L'exjugador blaugrana tindrà un paper central en aquest acte. Laporta l'ha convidat personalment, segons avança avui el podcast Barça Reservat de Catalunya Ràdio. Si no hi ha cap imprevist d'última hora, Messi hi assistirà. La setmana que ve el Barça farà oficial els convidats a la gala.
I tenim nova data de tornada al Camp Nou.
15 o 16 de febrer. Podria ser el dia del retorn del Barça de Spotify Camp Nou, el partit contra el Rayo. Helena Fort, vicepresidenta del club.
Durant el mes de gener, dos partits en pràcticament en 4 dies, i això dona una dificultat logística molt alta. Per tant, hem decidit que aquests primers partits, el de València i el de l'Aves, doncs els farem a l'estadi Lluís Companys.
Avui a la Champions femenina, Sant Pol Ten, Barça, a les 9 amb transmissió de la TDG, el canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio.
I aquesta setmana torna a la Lliga amb un Girona espanyol.
Dissabte a Montilivi, el jugador del Girona, Estuani, està sorprès que els aficionats no gaudeixin d'una temporada com aquesta amb la Champions en joc. Són declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
El hecho de que esta temporada podamos disfrutar de algo así, me lo imaginaba como que toda la gente, todo el club iba a disfrutarlo de una manera única. Tienen la sensación como que esto no había pasado antes. Entonces, ¿por qué tiene que pasar justo el año que es tan importante para el club, ¿no? Como capitán del equipo, lo que quiero es que la gente disfrute.
L'Ajuntament de Barcelona assumirà el cost de la substitució de la tanca dels dos gols del Camp de l'Europa, farà una auditoria de seguretat del camp. El partit Europa-Sant Andreu es reprendrà a porta tancada l'11 de desembre. Avui Champions en vol, Barça-Nantes a 8:45, a l'anada hi va haver empat, també Champions d'hoquei patins, amb el Noia Reus a 8:45, el Barça va guanyar el Sant Tomé 7-2. L'EM de Lleida eliminat pel Villarreal a la Copa Femenina de Futbol i a l'Eurocopa de Bàsquet, primera derrota de l'Uni Girona a la pista del Campo Basso.
I avui, a partir de les 11 del matí de Catalunya Ràdio, recordarem el Molino, recordarem el Paral·lel, perquè ens acompanyarà ni més ni menys que Lita Claver, la Manya. Sàpiguem, però, ara mateix, què no ha deixat dormir el Joel Díaz.
Bon dia. Avui a casa meva tampoc no hi ha hagut manera de dormir i aquesta vegada ha estat per culpa del meu aniversari. No pels nervis, ni per la il·lusió que s'acosti el dia, perquè jo ja fa molts anys que no sóc capaç de veure això de fer-se vell com una bona notícia, sinó perquè alguna cosa hauré de fer. Clar, si ets dels que l'aniversari no et fa massa il·lusió, encara que sembli contradictori, crec que el millor que pots fer és muntar alguna coseta per celebrar-lo i que la gent que t'estima i que sí que li fa il·lusió quedi tranquil·la i contenta, perquè si no, ai, si no, llavors començarà a planar en cercles sobre teu l'amenaça terrorífica de la festa sorpresa. I aquesta opció sí que cal evitar-la com sigui, i la millor manera és desactivar-la amb una celebració petita, curta i en petit comitè.
Bon dia, Canalies, quina alegria.
Bon dia, bon dijous i alegria amb American Idiot, dels totpoderosos Green Day. De fet, fa poques hores que s'ha anunciat que la banda encapçalarà el festival Coachella 2025. Ho faran al costat d'una de les altres grans confirmacions, la de la cantant Lady Gaga. I alerta perquè l'Empire Polo Club de Califòrnia serà un festival amb totes les seves lletres. Una ambiciosa llista d'artistes amb noms com la veterana Missy Elliott, Travis Scott, Post Malone o la banda de punk Misfits. Els fans del festival ja estan esperant amb candeletes que arribi l'11 d'abril. En total, dos caps de setmana carregats de música i de la mà d'un nom que, sempre que es diu en veu alta, provoca entusiasme. El Coachella. 2025 promet no decebre i això sempre és una alegria.
Tu diràs.
Amb un, dos quarts de set, repassem els titulars d'aquest dijous amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Els titulars, doncs, d'aquest dijous. Comencem per aquest acord. In extremis, però acord al cap i la fi a Brussel·les entre populars, socialistes i liberals per desbloquejar la nova Comissió Europea.
Teresa Rivera serà la mà dreta de la presidenta Ursula von der Leyen, malgrat l'oposició del PP espanyol. Tot i això, el líder dels populars a l'Eurocambra, Manfred Weber, adverteix la socialista espanyola que, si la imputen per la seva gestió de la Dana, haurà de dimitir.
Tothom ha de respectar el codi de conducta de la Comissió Europea. Si algú no pot actuar més d'acord amb les seves tasques i responsabilitats, llavors ha de dimitir. I això és també per a Teresa Rivera.
Avui, edició especial del Matí de Catalunya Ràdio des del Parlament Europeu. D'aquí uns minuts us saludarà des d'allà Ricard Ostrell, coincidint amb el viatge oficial del president de la Generalitat, Salvador Illa, a la capital comunitària.
El president enfocarà la segona jornada a Brussel·les cap a l'àmbit econòmic després de defensar ahir l'oficialitat del català.
S'està fent una anàlisi rigorós. Es vol abordar aquest assumpte seriosament i s'ha creat un grup específic de treball i surto amb aquest convenciment que aquest és un assumpte que s'abordarà en profunditat i en rigor, i nosaltres en el que puguem ajudar, ajudarem.
Avui dedicarem molta estona al Matí de Catalunya Ràdio a parlar d'aquestes qüestions, i de fet, de l'oficialitat del català en parlarem amb el Javi López, que és vicepresident socialista de l'Eurocambra, i també amb el conseller Jaume Duch, que és el titular d'Unió Europea i Acció Exterior. Mentrestant, continua la ressaca política de totes les conseqüències de la Dana. El valencià Carlos Mazón, el president, tanca la renovació del seu govern amb la destitució de la consellera d'Interior i, a més, fitxa un altre militar.
Ha cessat Salomé Prades, la responsable d'emergències, que va reconèixer que descobrir coneixia l'existència del sistema d'alarmes als mòbils de la ciutadania.
Ahí es cuando un técnico nos informa que existe un mecanismo que se denomina S-Alert. Cuando nos dan esas informaciones decidimos activar ese S-Alert.
El govern espanyol, mentrestant, també negocia contrarrellotge els suports que necessita perquè el Congrés aprovi avui la reforma fiscal.
Podem exigeix garanties que hi haurà un decret llei per recuperar l'impost a les energètiques. L'eurodiputada Irene Montero ho ha posat en dubte aquesta nit en declaracions a la SER.
Hoy mismo el Partido Socialista nos ha reconocido que el acuerdo que ha firmado con Esquerra y con Bildu para mantener un impuesto a las energéticas es mentira. No se va a hacer porque Junts no lo va a votar.
Les vuit grans energètiques amenacen de retirar les inversions si s'aproven els impostos especials sobre els seus beneficis.
I els Estats Units han de reobrir avui la seva ambaixada a Kiev després d'haver-la tancat de manera preventiva davant de la possibilitat d'un atac massiu rus contra la capital ucraïnesa.
Espanya, Itàlia i altres països van fer el mateix amb les seves seus diplomàtiques davant el temor a una represàlia russa al llançament d'Ucraïna de míssils de llarg abast contra el seu territori.
Més coses, un jutge investiga el jesuïta Francesc Peris per un cas d'abusos sexuals a l'escola de Casp, a Barcelona.
El capellà, que té 82 anys, és un abús confés, però fins ara no se l'havia pogut processar per la prescripció dels delictes. Ara una exalumna ha denunciat el seu cas, que va passar entre el 2003 i el 2004 i pel qual se'l pot jutjar.
I en esports, Messi torna al Barça?
Sí, té previst assistir el 29 d'aquest mes a l'acte central del 125è aniversari del club al Liceu. L'exjugador blaugrana tindrà un paper central en aquest acte. Laporta la convida personalment, segons avança avui el podcast Barça reservat de Catalunya Ràdio.
Tot això sense perdre de vista el vent, perquè Protecció Civil manté activat en fase d'alerta el pla d'alerta per ventades per avui dijous.
Protecció Civil recomana estar cobert com més estones pugui millor. Imma Soler, responsable de gestió d'emergències.
Pensem que aquest vent ens pot enganxar fora de casa nostra, en els llocs on podem estar més segurs. Evidentment és a resguard dintre dels edificis, en l'interior. Si estem a l'exterior, estem més exposats a aquest risc.
I de seguida us ho ampliem. Paguen prop de 6 milions d'euros per una polèmica obra d'art, que és un plàtan, tal com sona, enganxada a la paret amb un tros de cinta americana.
Sì, l'obra conceptual de l'artista italià Maurizio Cattelan es titula Comedian i ha estat envoltada de polèmica des de la seva presentació pública l'any 2019 en una fira de Miami.
Ara ho expliquem de seguida, eh? Però de moment és hora de repassar què diuen les portades dels diaris amb l'Albert Montilla. Bon dia, Albert.
Molt bon dia, Freddy. Doncs Teresa Rivera és la protagonista indiscutible d'avui. L'Ara o El País destaquen que l'actual ministra de Transició Ecològica i Repte Demogràfic serà finalment vicepresidenta i responsable de competència després que el Partit Popular Europeu li hagi donat suport, malgrat el veto d'Alberto Núñez Feijóo. Els diaris conservadors de Madrid destaquen el preu que ha hagut de pagar el PSOE. L'ABC titula que els socialistes salven Rivera a Brussel·les a costa del seu discurs contra l'ultradreta. I la Razón titula que el PSOE ha donat suport a Giorgia Meloni i Víctor Orbán per salvar Rivera.
I més enllà de Teresa Rivera?
El periódico es fa ressò del comunicat conjunt sense precedents del Club Espanyol de l'Energia. Titula que l'impost a les energètiques posa en risc 30.000 milions en inversions. Les vuit grans companyies reclamen estabilitat fiscal després que el govern central es comprometés a prorrogar el gravamen durant un any. I La Vanguardia destaca avui que la Universitat de Barcelona també deixa de publicar la xarxa X. El rector Joan Guàrdia justifica en una carta al diari que deixa la xarxa per responsabilitat acadèmica i perquè fomenta la desinformació i el discurs d'odi.
I pel que fa al temps, ara parlàvem del vent, què passarà avui? Què tindrem avui a l'Eicordomí?
Bon dia, doncs avui esperem un altre dia de vent, sobretot a les comarques de la meitat sud i també en zones d'alta muntanya. En general farà sol, però aquest matí hi haurà algun ruixat a la Costa Brava i a la tarda s'esperen precipitacions de l'extrem nord del Pirineu.
Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
Avui hem rebut la queixa de l'Anna Maria, de Figueres. Forma part de la Federació d'Associacions de Veïns, des d'on han fet diverses peticions a l'Ajuntament perquè arregli l'asfalt de diversos carrers de la ciutat, especialment del carrer Joan Mates.
És un problema ja de fa molt de temps, almenys deu fer un any i mig o dos, i ja aquesta és la tercera vegada que torna a fer-se malbé l'asfalt.
L'Ajuntament de Figueres ha rebut en els últims anys múltiples peticions de veïns en aquest sentit. Per això ha previst per al 2025 un pla global que preveu de nou asfaltar 14 carrers de la ciutat. Aquest pla no inclou el carrer Joan Mates, on es farà una actuació més concreta per solucionar el problema de moviment de l'asfalt.
636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
Catalunya és terra de mar i d'una tradició pesquera que porta el millor peix i marisc del Mediterrani a la teva taula.
Saborós, saludable i molt fàcil de cuinar. Vine i deixa't aconsellar les peixateries de confiança.
Salut, qualitat, tradició i sabor a la teva peixateria de proximitat. Ben a prop teu, sempre amb el millor peix i marisc.
Gremi de Peixaters de Catalunya. Peixateries de confiança. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Sorpresa! Les noves ofertes del Black Friday venen amb el dia sensible de MediaMark. Només avui, 21 de novembre, et descomptem el 21% d'IVA en la millor tecnologia. Ja a la teva botiga, a MediaMark.es i a l'app.
Fem ara un cop d'ull a com tenim els mercats. Avui la borsa espanyola obrirà fregant els 11.600 punts després que l'IBEX hagi tancat pràcticament pla. Els inversors no mouen fitxa a l'espera de veure com avancen les tensions geopolítiques i també la reforma fiscal que vol aprovar el govern espanyol. El valor que més cau, Solaria, que ho fa un 4% després de retallar un 34% els seus beneficis. En canvi, als Estats Units, el fabricant de xips d'intel·ligència artificial Nvidia continua disparat, presenta rècord de beneficis i gairebé triplica el seu valor a la borsa en el que portem d'any. Les borses asiàtiques obren aquesta hora en vermell, la del Japó es deixa gairebé un punt. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell per Catalunya Ràdio i Catalunya Informació.
Ja sóc autònoma. Quina emoció! Però ja no puc posar-me malalta o agafar una baixa?
Doncs jo, si necessito agafar una baixa, tinc a Previsió Mallorquina, que m'indemnitza per cada dia que no puc treballar.
Previsió Mallorquina?
Sí, Previsió Mallorquina, única companyia especialitzada en assegurances de baixa laboral per autònoms. Pregunta al teu mediador d'assegurances o informa't a la seva web.
Aquest Nadal, el recinte modernista s'il·lumina amb la quarta edició dels Llums de Sant Pau. Viu una experiència renovada on podràs explorar tradicions nadalenques d'arreu del món. Coneix en Llumi, el teu guia màgic, i aconsegueix el passaport nadalenc per documentar el teu viatge. Del 21 de novembre al 12 de gener. Entrades als llumsdesantpau.com.
Els accionistes de BBVA tenen una pregunta per als accionistes de Banc Sabadell. Com podria ser el nostre nou banc? Troba més informació a bbva.com. L'oferta sobre Banco de Sabadell S.A. està subjecta a l'autorització de la Comissió Nacional del Mercat de Valors. Una vegada autoritzada, el corresponent fullet explicatiu estarà disponible a cnmb.es i a bbva.com, així com a les seus del BBVA Bilbao i Madrid, el Banc Sabadell, la CNMB i les societats rectores de les borses de valors.
Catalunya Ràdio. Passant 9 minuts de 6:45 del matí, repassem la resta de l'actualitat.
Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
I comencem a Bakú, perquè la COP29 ho té difícil per aconseguir un acord de finançament avui, que és el dia que hauria d'acabar.
Mentre els països desenvolupats, que són els que hi han de posar diners, es neguen a donar xifres, els 134 països que aspiren a rebre'ls exigeixen que com a mínim siguin 1,3 bilions de dòlars anuals.
Enviada especial a Bakú, Montse Poblet.
Els grans grups negociadors dels països en desenvolupament no volen sentir a parlar de res que estigui per sota dels 1,3 bilions de dòlars anuals. Adonia Yebare, un dels portaveus d'aquest grup de països africans, asiàtics i llatinoamericans, deixava clar que només acceptaran un text on hi hagi la xifra i que quedi ben destacada.
El número, la quantitat, ja sabeu, parlem de bilions, 2,3 bilions, i necessitem la xifra, el títol del text, el títol.
A l'altra banda hi ha la Unió Europea, que continua sense voler posar xifres si abans no es canvien les posicions. La distància és gran, però la presidència de la COP encara confia poder tancar avui la cimera. Des de Bakú, Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
Fa un any, en plena sequera, l'aleshores conseller d'Acció Climàtica deia això al matí de Catalunya Ràdio.
Jo ho sento, però amb la situació que estem en algunes zones del nostre país, ni que sigui per una qüestió d'imatge, no haurien de fer pistes de gel.
Doncs un any després puja el nombre de municipis que han optat per instal·lar pistes de gel.
Com Girona, que l'any passat no la va instal·lar per la sequera, però que aquest any la recupera en part per l'augment de les reserves d'aigua. També n'instal·laran a Sant Feliu de Llobregat, Badalona, Castelldefels o Terrassa com a reclam per les compres de Nadal. Alguns municipis com Sabadell en tindran per primera vegada, tot i que en aquest cas serà sintètica. Joan Carles Sunyer, director de la Fundació Caixa Sabadell.
Una pista de gel sintètica, ecològica i sostenible, que és allò més similar que pots trobar a patinar sobre el propi gel.
En canvi, municipis com Sant Andreu de la Barca o Reus no instal·laran pista de gel per segon any consecutiu. Noemí Llauradó és la regidora de l'Ajuntament de Reus.
Nosaltres estem en una zona que també tenim i patim la sequera. Per tant, per un tema de responsabilitat, vam decidir que la pista de gel potser no érem el municipi més adequat per tenir-la.
Des del govern deixen la responsabilitat d'obrir aquestes instal·lacions en mans dels ajuntaments i recorden que només en l'escenari d'emergència quedarien prohibides.
I atenció, perquè avui els repartidors de bombones de butà tornen a fer vaga. Les aturades afecten el repartiment de més de 150.000 bombones a tot l'estat.
Reclamen millores salarials després d'una dècada amb les retribucions congelades. Els repartidors reclamen cobrar 4,8 euros per bombona que reparteixen davant dels 25 cèntims actuals. A l'espera que el govern espanyol convoqui una taula de diàleg, els repartidors mantenen el calendari de vagues pel 29 de novembre, el 5, 11, 17 i 23 de desembre. Tot i així, el servei de repartiment de bombones es garantirà al País Valencià, a les zones afectades per la dana i als usuaris més vulnerables.
El Parlament acollirà avui una votació per decidir si s'ha d'investigar el finançament de la Copa Amèrica de Vela, que es va celebrar a Barcelona entre l'agost i l'octubre.
Serà a la comissió de la Sindicatura de Comptes. Els partits hauran de votar una proposta de resolució presentada per la CUP que planteja encarregar a la Sindicatura un informe de fiscalització sobre el finançament de l'esdeveniment esportiu. La plataforma No a la Copa Amèrica s'ha reunit amb tots els grups parlamentaris, a excepció de Vox i d'Aliança Catalana, per demanar-los precisament que votin a favor d'aquesta proposta.
I les obres de DIF del corredor mediterrani, el túnel de Roda de Barà, el tarragonès, avancen a bon ritme i compleixen terminis. Manel Sastre.
En una visita d'obres aquest dimecres, la consellera de Territori, Sílvia Paneca, i el cap de l'obra de DIF, Juan Antonio Hermoso, han donat detalls de com avancen els treballs que permetran tornar a oferir servei ferroviari al març.
Les obres avancen al ritme previst, que puguem situar la finalització o el restabliment del servei dins de la normalitat en aquest estiu del 2025.
Estamos preparando ya para ejecutar la losa de fondo, una losa de hormigón, porque el túnel inicialmente estaba la vía, la teníamos con balasto.
Paneque també ha agraït la paciència dels usuaris i creu que el pla de transport alternatiu de moment funciona prou bé.
I paguen prop de 6 milions d'euros per una polèmica obra d'art que és un plàtan enganxat a la paret amb un tros de cinta americana.
L'obra conceptual de l'artista italià Maurizio Cattelan es titula Comedian i ha estat envoltada de polèmica des de la seva presentació pública l'any 2019 en una fira de Miami. La peça es va fer viral i va provocar un intens debat sobre el concepte d'art contemporani i com es valora. Aquesta matinada, Justin Sun, un empresari xinès de 34 anys al sector de les criptomonedes, ha pagat gairebé 6 milions d'euros per la polèmica obra d'art en una subhasta a Sotheby's, a Nova York.
Més cultura.
Ja vull ser rei, ser per tu.
Marta Viana, comencem amb música.
Sí, perquè el sector de la música en directe ha reconegut el programa d'aquesta casa, El cel obert, dirigit i presentat per Lluís Gavaldà, com a millor programa musical. Ahir es van entregar els premis Arca Lleida, on també van recollir aquests guardons, artistes com Figaflaues, Lia Cali i Oques Grasses.
Lleida, Júlia Albacar, bon dia.
Bon dia. El reconeixement al cel obert arriba després de 10 anys i sumant més de 2.000 programes que són un homenatge a la música mateixa. Lluís Gavaldà, el seu director, ironitzava així amb l'aposta que ha fet ICAT per emetre el programa.
Sobretot i especialment ICAT, per ser tan valents com per agafar una persona tan boomer com jo per una emissora tan moderna com ella.
És la 22a edició dels Premis Arc que atorga l'Associació Professional de Representants Promotors i Mànagers de Catalunya, on també s'ha fet un reconeixement als ballencs Figaflaues com a millor artista emergent, Oques Grasses per millor gira de grup i Lia Cali en millor gira internacional, entre d'altres noms. La gala s'ha fet un any més a Lleida, al Teatre La Llotja, i d'on han sortit dos premiats, el Festival Lleida Tan Magnífic Fest i la cantant aranesa Ali de Sants. És de Lleida, Júlia Albacar, per al Matí de Catalunya Ràdio.
Ara teatre. Psycho Killer.
La sala Herbert Hotel acull l'estrena d'Un sublime error, un monòleg interpretat per Gonzalo Cunill i que és obra de l'artista belga Jan Lauwers i la Nit Company, una de les companyies internacionals més exitoses del segle XXI.
Marta Vives.
Diu Jan Lauwers que va escriure aquesta obra després de preguntar-se què significava per ell fer teatre en un món on Donald Trump ha guanyat unes eleccions i el canvi climàtic i guerres a Ucraïna i a Gaza. Per això Un sublime error és més un crit que una queixa, un conte sobre l'amistat i l'amor que transcorre en una sala de vetlla, plena de gerros de cristall i vidres trencats, tan fràgils com l'ànima humana. Una posada en escena despullada de tots els artificis, com és marca de la casa a la Heartbreak. Tres personatges, dos homes i una dona, fets per un sol actor, Gonzalo Cunill, hipnòtic, tant pels seus silencis com per la seva veu greu que busca la complicitat del públic que ha anat a veure el seu últim ball a ritme de rock. Marta Vives, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I acabem amb alguns apunts més de cultura per avui mateix. Comencem a l'Alt Camp, perquè avui arriba a les nits de clàssics de Valls l'Antus Quintet amb l'espectacle Love.
És un homenatge a Nat King Cole, que van registrar més de 100 cançons que es van convertir en grans èxits de l'època. Serà a les 8 del vespre al Teatre Principal.
A Viella, a la Vall d'Aran, avui, literatura infantil en aranès.
A les 7 de la tarda es presenten dos llibres que ha editat Pagès Editors per promocionar la lectura entre els més petits a maranès. Són Els tresors del bosc i Es tortugues de mare, tots dos escrits per Pere Martí i amb il·lustracions d'Anna Montgai i Francesc Salvà. Serà a les 7 de la tarda a la sala d'actes del Consell General d'Aran.
I acabem a Blanes, on s'estrena la pel·lícula Tot allò que no et vaig dir, de Conrad Son.
És un relat sobre malalties mentals, ben diferent a la temàtica de les pel·lícules porno que el van donar a conèixer fa 25 anys. Una pel·lícula amb actors no professional, rodada en part a Blanes, i malgrat la cita és al Zotcine i les entrades ja estan exaurides.
Gràcies, Marta, de la premsa esportiva amb Robert Prat.
La xarxa de concessionaris Nissan de Barcelona us ofereix aquest espai.
Leo Messi torna a Barcelona per fer costat al Barça, ho acaba d'anunciar el podcast de Catalunya Ràdio Barça reservat amb Laia Tudel.
Doncs ara mateix, aquí el reservat el que podem dir, és que Leo Messi està tot preparat i previst perquè sigui físicament a la gala del 125 aniversari del Barça el 29 de novembre al Teatre Liceu. Leo Messi vindrà.
Divendres de la setmana que ve, Messi, que tindrà un paper central en aquest acte del club. Si no hi ha cap imprevist d'última hora, se l'espera a Barcelona. I el que es fa esperar, com publica l'esportiu, és el retorn del Barça a l'Spotify Camp Nou, ara ajornat com a mínim fins a mitjans de febrer. Fins a febrer el Barça tindrà Montjuïc com a casa, explica el Mundo Deportivo. L'Ara parla de raons logístiques i econòmiques i La Vanguardia hi posa uns punts suspensius. De moment, fins a febrer. La Vanguardia també ens parla del nen prodigi, un geni contra la història, un jove indi de 18 anys, Gukesh, que comença avui a jugar al Mundial d'Escacs contra el xinès Ding Liren. El Confidencial explica la guerra a la selecció femenina de futbol entre Jennifer Hermoso i la seleccionadora Montse Tomé. I el Marca estan tranquils. Avui Mbappé compleix 100 anys, com a 100 dies, volem dir, com a madridista. Tranquils, està com un canó, titula. I la sentencia, Mbappé i Vinícius estan condemnats a entendre's.
Ara el comentari esportiu amb Jordi Costa.
La Lliga torna aquest cap de setmana amb un Girona espanyol marcat pels problemes dels pericos a la classificació i per l'ambient enrarit que rodeja el Girona. En van parlar ahir al Tot Costa amb Cristian Estuani, emblema de Montilivi que entén el malestar dels aficionats per algunes decisions que ha pres el club, però no se'n sap avenir que el gironisme no estigui gaudint com ell s'imaginava d'una temporada especial. Estuani està convençut que ara que aniran recuperant lesionats, el Girona no només anirà amunt a la Lliga, sinó que no renuncia a avançar a la següent fase de la Champions. I fora bo que, en paral·lel al retorn de la tranquil·litat esportiva, també s'esvaeixi l'agro social. La crítica i l'exigència externes han de ser compatibles amb la valoració positiva del moment potser irrepetible que viu el Girona.
Abans que el teu dia soni així,
arriba el Black Friday! Màxim estalvi, preus imbatibles, ara o mai, que no se t'escapi!
Que no t'atabarin. Nissan t'ho posa fàcil i clar. Gamma Nissan fins a 9.000 euros al 0% TAE tot el mes de novembre. I també per a professionals. Consulta condicions sense presses a Nissan.es. Finançant a Mersey Bank.
Xarxa de concessionaris Nissan de la província de Barcelona.
Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. 10 minuts i les 7. Bon dia, Eloi Cordomí. Quin temps farà avui?
Hola, bon dia, Francesc. Doncs mira, avui un altre dia de vent, vent fort que s'anirà reforçant a mesura que vagi passant el dia. Per tant, a la tarda i vespre creiem que serà més fort que no pas aquest matí. Ho farà sobretot a la meitat sud de Catalunya, però a poc també s'anirà estenent cada vegada més comarques. I llavors, els llocs on faci vent en general acabarà fent sol, però a la resta sí que aniran passant bastantes capes de núvols, hi ha boires fins i tot a aquesta hora, i aquest matí podria aparèixer algun ruixat entre el Maresme i la Costa Brava puntual. A la tarda s'esperen ruixats o precipitacions a la Vall d'Aran i zones de l'extrem nord del Pirineu. Amb una cota neu al voltant dels 2.000 metres d'altura. Els llocs amb vent, la temperatura serà suau, de 20-22 graus al migdia, i a la resta quedarà més frenada i difícilment passarà dels 13 o 15 graus.
Avui, al Matí de Catalunya Ràdio...
Avui, programa especial des del Parlament Europeu a Brussel·les. A partir de les 9 parlarem amb l'eurodiputat socialista i vicepresident del Parlament Europeu, Javi López, del Pacte entre Grups per fer que Teresa Rivera sigui vicepresidenta de la Comissió Europea. I també entrevistarem a Toni Comín.
Com es farà escoltar Catalunya a Europa? Li preguntarem a partir de les 10 a Jaume Duc, conseller del Departament d'Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat.
El lloc que institucionalment ens correspon a Europa.
I farem taula amb experts per analitzar els perills de l'extrema dreta a Europa i l'amenaça de guerra, que ha fet que alguns països hagin donat instruccions a la ciutadania per protegir-se en cas de crisi. A les 11 recordarem amb Lita Claver, Alemanya, com era el paral·lel en els seus temps ara que torna a obrir el Molino. Jo soy la Alemanya.
Des de les 6 fins a la 1 escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
Sorpresa! Les noves ofertes del Black Friday venen amb el dia sensible de MediaMark. Només avui, 21 de novembre, et descomptem el 21% d'IVA en la millor tecnologia. Ja a la teva botiga, a MediaMark.es i a l'app.
A Catalunya Ràdio hi ha un programa on passen coses inesperades.
Moment, pareu tot, com? A veure, no havia sentit mai una cançó als Beatles?
Sí, home, alguna!
On la música, com veieu, té un pes considerable.
Deia Alejandro Sánchez, Alejandro Sanz, perdó, tinc el corazón partido.
Un programa on s'hi fan preguntes del caràcter representatiu.
Què li passa al cervell quan rep un cop? Es mou de lloc?
No, està en el mateix lloc, però bueno, l'han saqueat o s'ha esqueixat. Pam, 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 pam.
Tot i que de vegades es passen de frenada.
Tu vols veure una cosa negra?
Ai, diferent.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.
Et plantejaries volar la paraula carquinyoli?
Ho faré, ho faré.
De dilluns a divendres, de 4 a 7.
De dilluns a divendres, a les 2,
bon dia, són les 2.
Al Catalunya Migdia, t'expliquem tot el que passa.
Què més podem explicar a aquesta hora?
Doncs que una de les primeres reaccions després de l'aprovació
sí,
de l'amnistia...
hotels i altres...
I encara una cosa més de la informació internacional.
I a les 3, la informació d'una altra manera.
Hem tot plegat acabat parlant sobre gallines. I si s'havien de comprar gallines o no per tenir un galliner.
Hauríem de fer un Catalunya Migdia sencer sobre les gallines.
Assumeixo la meva incapacitat, no en tinc ni idea.
No vols tenir ous, allò, he de buscar l'ou.
Catalunya Migdia, de 2 del migdia a 4 de la tarda, a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació, amb Òscar Fernández.
Si avui hi ha Champions femenina, avui hi ha la TDG, la transmissió de la Gelmà.
Després de la golejada del Clàssic, el Barça viatja ara a terres austríaques a la quarta jornada de la Champions femenina.
Segueix tots els partits del Barça a la màxima competició continental amb l'equip liderat per Sònia Gelmà i la narració de Pere Escobar.
Avui a 8:45, Sant Pol en Barça, la TDG, el canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio.
La TDG, la transmissió de la Gelmà.
El matí de Catalunya Ràdio.
6 minuts i arribarem a les 7. Repassem els titulars del dia en 2 minuts amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Acord a Brussel·les entre populars, socialistes i liberals per desbloquejar la nova Comissió Europea.
Teresa Rivera serà la mà dreta de la presidenta Ursula von der Leyen, malgrat l'oposició del PP espanyol. El líder dels populars a l'Eurocambra, Manfred Weber, adverteix la socialista espanyola que si la imputen per la seva gestió de la Dana haurà de dimitir.
Tothom ha de respectar el codi de conducta de la Comissió Europea. Si algú no pot actuar més d'acord amb les seves tasques i responsabilitats, llavors ha de dimitir. I això és també per a Teresa Rivera.
Justament, Rivera defensa al Congrés i al Senat la seva gestió per la Dana.
Assegura que el sistema d'avisos meteorològics i hidrològics del seu ministeri i altres organismes van funcionar correctament.
Avui.
Con esa información, hubo administraciones responsables de la activación de planes de emergencia que el martes 29 pusieron la maquinaria en marcha con carácter preventivo. Así fue en el caso de la Universidad de València, la Diputación y varios ayuntamientos de la provincia.
Ara sí, avui fem el matí de Catalunya Ràdio des del Parlament Europeu. Ricard Ostrell us saludarà des d'allà d'aquí uns minutets des de Brussel·les, coincidint amb el viatge oficial del president Salvador Illa a la capital comunitària.
Tot això després de defensar i l'oficialitat del català, Illa enfocarà avui la segona jornada cap a l'àmbit econòmic.
S'està fent una anàlisi rigorós. Es vol abordar aquest assumpte seriosament i s'ha creat un grup específic de treball i surto amb aquest convenciment que aquest és un assumpte que s'abordarà en profunditat i amb rigor, i nosaltres en el que puguem ajudar, ajudarem.
Avui també en parlarem en profunditat nosaltres des de Brussel·les, d'entrada amb Javi López, vicepresident socialista a l'Eurocambra, i amb el conseller Jaume Duch, el titular d'Unió Europea i Acció Exterior. Mentrestant, el govern espanyol negocia contrarrellotge els suports que necessita sí o sí perquè el Congrés li aprovi avui la seva reforma fiscal.
Podem exigeix garanties que hi haurà un decret llei per recuperar l'impost a les energètiques. L'eurodiputada Irene Montero ho ha posat en dubte aquesta nit a la SER.
Hoy mismo el Partido Socialista nos ha reconocido que el acuerdo que ha firmado con Esquerra y con Bildu para mantener un impuesto a las energéticas es mentira. No se va a hacer porque Junts no lo va a votar.
Les vuit grans energètiques amenacen de retirar les inversions si s'aproven els impostos especials sobre els seus beneficis.
I també avui els Estats Units preveuen reobrir la seva ambaixada a Kiev.
Espanya, Itàlia i altres països van fer el mateix amb les seves seus diplomàtiques. Ahir les van tancar davant del temor a una represàlia russa al llançament d'Ucraïna de míssils de llarg abast contra el seu territori.
I en esports, un dels titulars d'aquestes últimes hores, de fet aquesta mateixa matinada, és que Messi torna al Barça.
Té previst assistir el 29 d'aquest mes a l'acte central del 125è aniversari del club al Liceu. L'exjugador blaugrana tindrà un paper central en aquest acte. Laporta l'ha convidat personalment, segons avança avui el podcast Barça reservat a Catalunya Ràdio.
I no perdem de vista el temps, el vent sobretot, perquè Protecció Civil manté activat en fase d'alerta el pla per ventades per avui dijous.
Sí, aquest organisme recomana estar a cobert, com més estona es pugui millor, i Massoler ho deia, és la responsable de gestió d'emergències.
Pensem que aquest vent ens pot enganxar fora de casa nostra, en els llocs on podem estar més segurs, evidentment és a resguard, a dintre dels edificis, en l'interior. Si estem a l'exterior estem més exposats a aquest risc.
I ho dèiem ara, Teresa Rivera serà la número 2 de la Comissió Europea, mà dreta de la presidenta Ursula von der Leyen. Sobre això, el comentari del dia de Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
Bon dia. Pedro Sánchez volia que Teresa Rivera fos vicepresidenta primera de la Comissió Europea i Teresa Rivera serà vicepresidenta primera de la Comissió Europea. Malgrat el gir conservador que impregna el vell continent i a pesar d'haver-se hagut d'empassar la dreta radical de Meloni al govern europeu, el president espanyol ha tornat a guanyar l'enèsima partida. Rivera ha hagut de suar el càrrec i el PP de Feijó ha aconseguit que l'ombra de la Dana valenciana plani sobre la socialista. Però Pedro Sánchez sap que la política va d'entrar primer a la línia de meta i ja pot dir que el segon càrrec més important del continent és a les seves mans. Josep Borrell va ser fonamental en el fet que Europa valés l'amnistia als polítics catalans i ara ha convertit Rivera en el progressista més poder del continent. Bé, el primer no, el segon, perquè el primer és ell.
Quin tema pendent vam tancar ahir al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jovany?
Ahir ens va visitar el nou vicepresident de la Generalitat Valenciana, que és un tinent coronel de l'Exèrcit de Terra, Francisco José Gan Pampols, amb qui vam conversar una estona.
Lo que seguramente no saben ustedes que yo soy catalán.
No lo vayan publicando por ahí porque eso es un demérito en el ejército. Además, sí. Catalán, pero normal. Oh. Soy ni sí a Figuer. ¿Qué? Que, soy, que te lo he dicho en catalán, que no lo entiendes. Soy nacido en Figuera, coño, como Mónica Naranjo, que es de ahí, sí, que sí, yo sí, la conozco, madre mía, Mónica Naranjo. Sobreviviré. Buscar el lugar... El agua para los peces. Escombro, mira
cap
com
a tres quarts de vuit, els protagonistes del dia.
Gràcies, Joan. I avui pot ser un bon dia, per això us donarem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta l'Alba Riera.
Avui és un bon dia per llevar-se i ser optimista i lluitar per un futur més digne llegint les propostes de la mobilització i manifestació ciutadana organitzada per aquest 23N. És setmana de parlar d'habitatge i volia aprofitar aquest espai per animar-vos a mobilitzar-vos si els preus del lloguer us estan ofegant i, diguem-ho clar, amargant i fotent la vida. I si no és el vostre cas, perquè no sou llogatera, segur que també teniu familiars, amigues, amics i persones properes a qui estimeu, a qui els està passant això. Així que animeu-vos si ens veiem dissabte.
I segon, Maria Rovira, coneguda com Oia Sherman.
Avui és un bon dia per reflexionar sobre un trist tema d'actualitat. Exacte, el panettone, la pitjor aportació d'Itàlia després del feixisme. I ahir vaig pensar, com pot ser que el millor panettone del món es faci a Barcelona? No serà que els italians ja han vist que no val ni per assecar vessals i estan per altres coses? Tal dia com avui de 1970, per primera vegada Jimi Hendrix era número 1 del Regne Unit. Inconvenient, Hendrix havia mort feia dos mesos, però mira tu, no es pot tenir tot. La cançó, clarament connectada amb el panettone, per mi era Voodoo Child.